Ràdio Les Borges, 107.1 FM.
Avui entrevistem la Núria Seró, la dona del temps que cada dia ens porta la previsió meteorològica de les Borges Blanques a aquesta casa. Hem aprofitat la seva visita als estudis perquè ens informi una mica sobre si ser home o dona del temps és una qüestió vocacional, com ha arribat ella a ser-ho i com s'elaboren les previsions meteorològiques. A més, la Núria ens explica les especificitats tant de Catalunya com de les Garrigues i ens parla una mica dels seus objectius més immediats. Bon dia, Núria, benvinguda a Ràdio Les Borges.
Molt bon dia.
Avui sí, als estudis, sí, ja no per telèfon.
Sí, avui estic físicament.
Escolta'm, de petita tu sabies ja que volies ser meteoròloga?
Doncs la veritat és que no. Em fa molta vergonya perquè hi ha molts companys que s'estan dedicant a la meteorologia que sí, que des de petits tenien l'afició. En canvi, jo sempre mirava més enllà. Volia ser astrònoma o astrofísica. Però va ser mitjançant estar estudiant física, quan vaig estar fent pràctiques a TV3... I allà al Departament de Meteorologia vaig dir, ostres, jo ja sé que vull ser de gran, vull ser meteoròloga. I va ser llavors quan ja vaig deixar com l'astronomia, perquè tampoc m'acaba de decidir, mentre vaig estar estudiant física, i va ser llavors quan va agradar la meteorologia.
Llavors ens dius que estudiaves física durant la carrera, hi ha algunes assignatures que t'especialitzin cap a una cosa o cap a l'altra. Què fa finalment que tu acabis sent meteoròloga?
Durant la carrera hi ha assignatures obligatòries i optatives, i de fet les de meteorologia totes eren optatives, per això jo quan durant la carrera no havia fet cap de meteorologia, em fa molta vergonya sincerament, però no n'havia fet cap. I va ser després amb el màster quan vaig fer aquestes assignatures. De fet, a la carrera de física les optatives ja per fer un petit tas de tot, des de meteorologia, astrofísica, també hi ha quàntica, estadística, hi ha de tot per saber més o menys cap a on vols tirar. Llavors jo això no ho vaig acabar fent, però sí que vaig fer unes pràctiques i va ser llavors quan va agradar la meteorologia i després sí que vaig fer el màster en meteorologia, llavors allò era 100% meteorologia.
Va ser l'atzar, per tant, que et toqués a tu fer les pràctiques a la secció de meteorologia de TV3 o això ja ho vas escollir?
Ho vaig escollir, però ho vaig escollir per, mentre estava estudiant, per fer pràctiques en algun lloc, per no haver acabat de la carrera sense haver fet pràctiques en cap empresa, perquè vulguis o no, quan fas una carrera, gran part de la gent que està fent una carrera acabarà treballant en una empresa. Llavors, què millor que entrar a una empresa a veure com funciona, perquè no sigui el primer dia quan vas a treballar, quan trobes aquest...
Quan t'adones el que hi ha.
Sí, sí. Exacte.
Uh-huh. I escolta'm, i ara tens la certesa de que l'has encertat, després d'aquesta decisió dius, ostres, sí, és el que volia fer.
Sí, sí, de fet disfruto com un nen petit i m'encanta la meva feina i és que soc molt afortunada perquè treballo d'allò que m'agrada.
Tu expliques, tal com fas aquí a Ràdio Les Borges a d'altres mitjans, després hi entrarem, fas les previsions del temps, assumptes de meteorologia... Fas alguna cosa més, a part d'això? Dius també que t'agrada la divulgació o així? És a dir, ho dic perquè els oients puguin saber, la feina del meteoròleg és només els mitjans de comunicació o no?
No, no, hi ha molta més feina. De fet, els de mitjans de comunicació som poca gent i pocs afortunats, sincerament, perquè hi ha molt poques places i hi ha molta gent que hi vol accedir. Hi ha moltes altres feines, des de la divulgació, hi ha també a la universitat, investigació hi ha moltíssim, amb el clima, per exemple, hi ha gent que també està estudiant com evolucionarà la meteorologia i el temps en els pròxims anys, del canvi climàtic, també hi ha gent que estudia això. També hi ha molta gent que està en empreses, també hi ha empreses de meteorologia, que per exemple, aerogeneradors, també les solars, són coses que els factors del temps són molt importants, uh-huh, perquè saber el vent, la velocitat que bufa, també doncs, la radiació solar, són coses que et fan a tu guanyar diners. I també fins i tot empreses com Endesa necessiten saber quines són les temperatures màximes i mínimes per saber si han de donar més energia o no, per si hi haurà més gent que farà més consum, per exemple, ficant els radiadors.
Queda clar que les feines doncs, dels meteoròlegs van més enllà dels mitjans de comunicació. Es dona el fet que presentadors com tu del temps treballin també per altra banda amb aquestes feines que tu deies, o qui es dedica a la comunicació es dedica a la comunicació i l'altra gent se'n va per a aquestes empreses?
Hi ha una mica de tot. Hi ha gent que treballa només a la comunicació, hi ha gent que està també molt lligada a la universitat, perquè clar, vulguis o no, som gent que ens encanta la nostra feina, llavors ens agrada divulgar però també ens agrada investigar i saber com va evolucionant tot, perquè si no et quedes investigant o llegint a veure papers o textos que han sortit, no saps com cap a on van les coses. Llavors has d'estar molt al dia a dia i saber com evoluciona tot. Jo crec que ja com sobretot està molta gent lligada a la universitat per això, per investigació i per saber cap on van les coses.
La teva, Núria, és una feina popular, tothom parla dels homes i les dones del temps, a veure si l'han encertat o si no, i aquí als pobles doncs això té moltíssima incidència. Explica'ns una mica, com ho feu per obtenir les previsions? Com és un dia a dia d'un home, d'una dona del temps?
Doncs per veure quin temps farà, analitzem l'atmosfera, perquè no és només on estem nosaltres respirant l'aire, sinó que és fins a molt més alçades, i ho analitzem com si fos un pastís, i amb diferents capes. Llavors, depenent de la capa, mirem quins factors seran importants. Per exemple, amb uns 1.500 metres el que mirem són les temperatures, les masses d'aire. Doncs com es mouen i a veure si vindrà massa d'aire més càlid, és a dir, que tindrem una onada de calor i farà calor de veritat, o bé, al contrari, que vindrà una massa d'aire més fred i baixaran les temperatures. Doncs depenent de la capa que mirem, doncs mirem temperatures, o mirem la velocitat del vent, o mirem doncs tot això a veure com va evolucionant.
Això ho feu a través dels serveis meteorològics o com ho feu?
Sí, per internet hi ha pàgines que estan obertes i llavors allà podem veure doncs com evoluciona tot això. I és com dèiem, doncs, que anem tallant com fos un pastís i diferents capes, i a cada capa anem veient com va evolucionant.
Per acotar la previsió meteorològica, per exemple, com tu fas aquí a les Borges, en un poble, en una comarca, en un espai tan petit, d'aquestes capes que tu ens dius, de tot això que mireu, és difícil?
Sí, perquè això és a grans trets, és veure com es mou tot en general.
En general.
Clar, llavors, quan vols mirar una cosa més particular, és superimportant saber quin temps ha fet el dia anterior i veure com evolucionarà, sobretot en temperatures, per veure si pugen o baixen, vale, pugen o baixen respecte al què. Llavors, saber més o menys quines temperatures han fet i també saber la dinàmica, com es comporta el microclima, perquè és molt petit el microclima d'aquell indret. Llavors, això és a grans trets, però després hem d'anar focalitzant i és superimportant també conèixer el territori per saber previsions al detall.
Tu en el teu dia a dia, quan surts de la feina, vas pel carrer, estàs pendent del cel?
És
una obsessió, diguéssim.
Sí, de fet, jo quan surto al carrer sempre estic mirant al cel a veure si realment és el que jo creia que faria o no. Sí, sí.
I realment, per exemple, això, una curiositat pels oients, sí. Això que diuen, jo què sé, cel de cabretes i aquestes coses així, tu quan mires al cel et pot donar pistes, sense mirar les dades aquestes que deies, de què farà els propers dies o l'endemà?
Sí, sí, de fet, quan hi ha núvols així trencats, és que hi ha fred en alçada, és a dir, que baixaran les temperatures. Llavors, sí que mirant el cel t'intueixes moltes coses. Per exemple, cap a on es mouen els núvols, saps cap a on bufa el vent, i si es mouen molt ràpid, doncs sí, també ven molt vent. O els típics núvols, aquells que semblen omnis, que són, doncs, això, lenticulars, que són deguts al vent. Doncs el cel sí que et dona pistes de quin temps fa i quin temps farà. Per exemple, cel rogent, pluja o vent. Doncs també et donen pistes.
Aquests proverbis acostumen a encertar-les, doncs.
Sí, bastant.
Acostumen a ser certs.
Sí.
Una altra cosa, Núria, ens deies tot això, com fèieu la vostra informació, com elaboreu els meteoròlegs la vostra informació. És cert el del canvi climàtic? Va canviant la cosa pels efectes aquests, doncs, de la contaminació i tot plegat?
Sí, sí que hi ha un canvi i estem notant molt que les temperatures estan pujant. Sempre que diem que pugen les temperatures, tot i que diguem, per exemple, mig grau, que, per exemple, mig grau per nosaltres és com poc, no? No sé, 20 graus o 20 graus i mig. Clar, per nosaltres és com poca cosa. No obstant això, quan ens fiquem un termòmetre, mig grau sí que és important. O, per exemple, molts insectes o bactèries amb mig grau viuen o moren. Llavors, sí que estan pujant les temperatures i tot i que diguin que un grau, que és poc, bueno, és poc relatiu, és poc que nosaltres ho percebem, però com a efecte en tot en general és molt.
Aquí sí que a la gent se li sent dir, a les persones grans, ostres, doncs abans plovia moltíssim, a l'estiu feia més calor, pot ser això un exemple del que estàs dient o no, o és casual?
Això s'ha d'agafar bastant amb pinces, perquè, clar, el clima és com una mitjana de tot el que fa el temps, és a dir, un dia puntual no pots veure en tot un mes. Per exemple, ha plogut poc durant aquest mes de maig i ho podem veure perquè és durant tot un mes. En canvi, és difícil agafar un dia i dir ha plogut poc perquè només és un dia, però és que potser el dia 25 ha plogut poc, però és que el 26 ha caigut un xàfec i ha plogut molt. Llavors, s'han de fer les mitjanes, llavors, bueno, s'ha de fer com una mica amb pinces.
Núria, seguim amb una cosa que segur que t'hi has trobat. Si dèiem que sou populars, els homes i les dones del temps, també sou una diana fàcil quan s'erra la previsió. A tu t'ha passat mai això? I si t'ha passat, et sap greu com a professional de dir, ostres, aquest dia no la vaig encertar.
Sí, sí, me sap molt de greu quan hi ha alguna cosa que no tens prevista, sobretot les boires, que són molt capritxoses, o la neu també, de la cota de neu també és molt difícil, cotes baixes. Llavors són petits fenòmens que vas amb cura, però és que sempre se't pot escapar alguna cosa. Llavors sí que sap greu, no acaba de veure aquells detalls, sap greu, però bé, la cosa positiva és que quan t'equivoques, aquell error és molt difícil que el tornis a fer, perquè estàs
després
més atent.
Després ja t'hi fixes sí. Molt més. Seguim endavant. Els mitjans amb què vosaltres analitzeu això, tu parlaves d'internet, evidentment les tecnologies han evolucionat molt. Són bons per analitzar en global el temps, tot això que deies de l'atmosfera i així. Tu dic amb el sentit de, tu t'atreviries a dir que els homes del temps en general o l'anàlisi meteorològica, quin percentatge d'encert pot arribar a tenir?
Ha evolucionat molt. Ara, actualment, el pronòstic és molt bo a 3 dies vista i bo a 5. Però, en canvi, abans era bo només a 3 dies vista. I molt
abans
bo...
de quan estàs parlant? De quant temps fa?
Doncs de fa potser uns 50 anys. Llavors, clar, estem evolucionant molt, però clar, també hem d'anar amb moltes pinces, perquè no és tan fàcil tot. Per exemple, a la primavera tot és supercanviant, llavors hem d'estar més atents, és molt difícil. En canvi, a l'estiu o, per exemple, a l'hivern, és més fàcil fer una previsió a llarg termini per això, perquè les coses com estan com més calmades, diguem així.
Canviem una mica de terç a l'entrevista. Núria, explica'ns a nosaltres i als nostres oients on treballes actualment i on has estat, perquè coneguin una mica més el teu perfil i una mica en relació al que dèiem abans, si tu ara et dediques exclusivament a la feina de comunicació.
Doncs actualment sí que em dedico sobretot a comunicació, estic aquí amb vosaltres a la ràdio Les Borges, també estic a Aragón Televisió, tant a la tele com també a la ràdio d'allà d'Aragó, i bé, de moment estic allà els caps de setmana, i abans he estat també molt afortunada perquè porto anys treballant amb això, bueno, poquets, 3, però bé. I bé, vaig començar la cadena SER per Nacional i la Comunitat de Madrid, després vaig estar també a RAC1, RAC105, també he estat a 8TV els caps de setmana allà a la tele, i bé, doncs tot això...
Anar fent, déu-n'hi-do, dels mitjans sí. que ja has informat del temps. I escolta, has estat en diverses zones o informant de diverses zones, en particular Catalunya, com ho trobes meteorològicament parlant? És interessant?
Sí, és molt interessant perquè tens costa, tens muntanya i tens de tot i és molt petit, però és que a la vegada tens molta diversitat i llavors quan ja saps més o menys a cada territori que ja has d'anar amb compte, està molt bé, però és que pots tindre de tot, pots tindre xàfecs al Pirineu, pots tindre un sol increïble en molts punts, pots tindre vent i pots... És que és molt mogut i està molt bé perquè aprens molt per això, perquè tens de tot en un espai molt petit.
Uh-huh. I tu quan has d'informar d'una zona nova i no saps aquests topants dels que parlaves ara, de les particularitats, com ho fas això? Com et vas posant al dia?
Doncs primer de tot llegint i veient sobretot com ho fan els companys o gent d'allà, perquè no hi ha ningú que en sapi més del temps d'una zona que la persona que hi viu allà. Això és així. Llavors, veient ells com fan la previsió, aprenent-hi d'ells i a veure cada cosa puntual, doncs si el vent del sud fa boira no sé on, doncs aprenent aquestes petites particularitats. I llavors, quan jo me trobo en aquesta realitat, llavors ja ho sé veure. Però sempre hi ha coses noves que te les menges amb patates perquè és la primera vegada que ho veus. Sí.
Escolta'm, Núria, deies que has treballat, estàs amb nosaltres aquí a la ràdio, també fas tele. Quin dels mitjans t'agrada més?
Doncs és molt difícil. És com preguntar què prefereixes, papa o mama. Doncs és molt difícil.
Va, mullet.
M'agraden molt els dos. La ràdio em té captivada perquè és l'espontaneïtat i és tot directe i molt ràpid i notícia i ràpid. La tele tens el suport gràfic i visual, llavors pots explicar les coses amb molt més detall. Llavors, m'agraden molt les dues coses. Jo vaig començar que volia fer tele, jo quan vaig començar era tele, i vaig començar treballant en ràdio. Llavors vaig estar treballant en ràdio molts anys, bueno, molts, un parell, i després em va sortir l'oportunitat de tele. Clar, llavors vaig haver de canviar el xip, llavors és que estic enamorada dels dos mitjans, és que és molt difícil.
Et va resultar difícil? Clar, la ràdio requereix que tu ho expliquis de manera correcta, només amb llenguatge parlat perquè t'entenguin. A la televisió et va resultar difícil? És difícil el mecanisme doncs, d'assenyalar els mapes, de que et vagi a aquest nou escenari en què també hi compta la imatge?
Sí, perquè t'has de... És com un petit ball que fins que no l'aprens, doncs has d'anar amb compte i sempre hi ha alguna cosa que has d'aprendre més. A més, jo allà a la tele el que tinc és croma, és a dir, que no tinc els mapes de veritat darrere, sinó és una pantalla verda que realment no tinc res, però per sort tinc un monitor, una tele a la meva dreta, llavors, clar, quan me giro a la dreta veig on realment estic assenyalant. Clar, fins que no et fas a la idea, no saps on, quina és la teva posició, no saps on estan els indrets, les localitats... Bé, sí que passa un moment, però després arriba un moment que ja et surt natural i com sol, com si ho haguessis fet sempre. Això sí, porta uns mesos darrere, allà...
Preparant-ho...
Exacte.
Sí, sí. De meteoròloga, el que has estudiat tu física, ens has explicat com ha anat una mica aquest procés... A comunicadora, has tingut alguna formació o ho has anat fent així, aprenent-ho tu el dia a dia?
No, sí que he fet més formació, perquè crec que és molt important de si vols fer una cosa, sempre t'has d'estar formant, vull dir, i encara m'he de formar molt més. He fet cursos, sobretot de locució, perquè clar, la ràdio has de parlar bé i s'ha de locutar bé i les paraules s'han de sentir bé, han de sortir molt netes. També he fet postgraus de presentadors de tele, doncs, cursos de locució, seminaris... Bé, tot el que sigui per aprendre i millorar és benvingut.
T'has trobat amb algun mitjà, amb algun company que exclusivament tingués formació de física, formació estrictament per fer meteorologia?
Sí, de fet, la gran majoria han estudiat tan sols la carrera, alguns també el màster... Però és com és així, pocs han estudiat més enllà per acabar-se de formar. Però bé, això depèn de les,
depèn de les
inquietuds de la persona i també si potser ja ho fa bé i creu que no pot millorar, doncs bé.
Núria, per anar acabant ja, els teus objectius continuen sent aquests? Fer de dona del temps a mitjans de comunicació o tens alguna il·lusió, algun projecte que et rondi més pel cap?
Continuar treballant d'això sí, perquè m'encanta. I sóc una persona bastant inquieta, llavors tinc com moltes idees al cap, els he de donar forma, però sí, tot que sigui referent al temps i com ens involucra el nostre dia a dia, perquè vulguis o no, el temps jo crec que és una cosa que ens importa a tots, des de quan t'aixeques, a veure què em vesteixo, o quan si m'he de transportar, que és millor agafar la moto o la bici, però si plou o fa vent, millor el cotxe. Llavors, bueno, he d'encara donar forma a moltes idees, i com fer això, doncs que el temps sigui més útil, coses útils, no temperatura màxima 30 graus, però he d'agafar jaqueta o no, saps? O ulleres de sol o coses bàsiques que et diria la mama, doncs bé, això.
Aplicar el temps al dia a dia, diguéssim.
Exacte, sí, útil.
Acabem ja ara, sí, Núria, parlàvem de les especificitats de Catalunya, t'ho faig una mica més petitet, les Garrigues, quines particularitats té meteorològicament parlant i si és difícil fer la previsió de les Borges o dels pobles garriguencs?
És difícil, sí, perquè clar, no, per exemple, quan es fa la boira no es fa a totes les Garrigues, no, s'ha d'anar al tanto. Llavors també té una particularitat molt curiosa i és que és on hi ha més radiació solar, on hi ha on la radiació solar podríem dir que es genera més energia solar de tota Espanya. Llavors...
Ah, caram.
Clar, i això podria ser... No sé, es podria utilitzar el benefici. Clar, també és una zona on plou poc, tot i que la pluja és necessària.
És molt necessària, sí.
Clar, perquè aquí molta gent viu, doncs,
del
camp.
De l'agricultura.
Exacte. Llavors, sí, té moltes particularitats. També, doncs, que fa molta calor l'estiu, les temperatures acostumen a ser bastant elevades. També el vent, per exemple, que molta gent no el té en compte, sempre diuen mestral als Terres de l'Ebre i tramuntana al...
Cap a l'Empordà.
Sí, a l'Empordà. Bé, però aquí també arriba el vent, saps? Doncs també no és mestral, és més aponentat, però arriba, i quan arriba aquí rescalfa, puja les temperatures. Doncs bé, sí que té particularitats i s'ha d'anar amb cuidado, però clar, és això de quan portes temps darrere, ja saps més o menys
ja
com...
Vas...
Clar, i a més, no és tan sols fer la previsió, sinó és un cop feta la previsió, l'endemà, vale, he fet aquesta previsió, però realment ha passat el que jo creia veia que passaria o no? Perquè si és que no, anem a veure on ens hem equivocat i anem a millorar-ho.
Doncs molt bé, Núria, gràcies per haver-nos atès. Esperem que ens vagis informant d'aquestes particularitats de les Garrigues en el dia a dia i que vagi molt bé. Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
RadioLesBorges.cat. Parlem com tu, també per internet. Visita RadioLesBorges.cat.